Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera. Som COPE Catalunya i Andorra. COPE des de Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Sabeu? De fet, ho parlàvem ahir. I després de tot el que la xerrada que vam tenir, em refereixo a l'entrevista que fèiem amb el gremi de camioners, de transportistes, o de camioners, és igual, que deien clarament, hi havia una xifra, posaven una xifra als transportistes que fan falta a Espanya per cobrir les necessitats. 20.000! Tremendo. I clar, comences a reflexionar i dius, carai, si busquem un informàtic, segurament trobarem informàtics relativament de forma fàcil. Si busquem professions d'aquestes que tenen una certa fama, trobarem ara fusters. No sé si hi ha gaire fusters. Sabaters. Vull dir, si ara, per exemple, tinc unes sabates i les vull anar a reparar, jo recordo que a prop de casa meva hi havia un sabater que no només venia sabates, sinó que també les reparava. No sé ara si... Suposo que hi haurà, que no dic que no hi hagi. Sí que hi ha, però no tants. És una mica indústria del consum, no? Estan trencades, no, les reparo, les llenço i em compro unes noves. És a dir, aquestes, i és on vull anar a parar, aquestes professions tradicionals, les de tota la vida, com m'agrada potser posar-li una etiqueta, ostres, és que falten, i molt. I atenció, perquè... portar un carretilla, per exemple, un carretillero. Per exemple, és que no hi han, falten alumnes que treballin al metall, falten fusters, com deia, falten. Aquestes professions no existeixen, bueno, sí que existeixen, però cada cop va a menys. Potser no són atractives, potser no tenen glamour, seria la paraula? No ho sé, Ara us diré una cosa, sobretot joves que podeu estar escoltant, crec que no, a aquestes hores, però que us arribi el missatge. Si ara mateix voleu guanyar pasta, heu d'aprendre a reparar ascensors. No hi han. I s'estan guanyant molt bé la vida. Les empreses instal·ladores i reparadores d'ascensors, que per cert parlarem amb una d'aquí res, s'estan barallant perquè no tenen personal. No hi ha un relleu. Ja no parlem de relleu generacional. No, anem més enllà. És que no hi ha personal. Què passa? Llei d'oferta i demanda. Com no hi ha personal, per contractar aquella persona que en sap, pues, els seus honoraris pugen. Això és el que tenim. I avui en parlarem d'això, d'aquestes professions tradicionals, entre cometes, que potser no tenen el glamour d'un tècnic informàtic o d'expert en intel·ligència artificial, però que calen perquè funcioni tot. Transportista, calen perquè funcioni tot. Calen. Ara, us diré una cosa. La IA, ara mateix, no condueix un camió. Potser en un futur. Ara mateix, no. La IA no t'instal·la un ascensor, La intel·ligència artificial no anirà a casa teva a reparar-te l'ascensor i a instal·lar-te'l. No. La intel·ligència artificial no et repararà les sabates, ni et farà una taula de fusta meravellosa, no. Així que potser caldria, sobretot de cara a l'orientació de joves que no tenen clar cap on volen anar, donar-los una certa orientació conforme al que també necessita la societat. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que el temps que ens espera de cara a aquesta tarda, dimarts... Hem començat amb un dia força estable, però ja a partir d'aquesta tarda la cosa es començarà a torçar, creixeran les nuvolades al Pirineu i, sobretot, esperem pluja, no continuada, feble, però amb un punt de pedra i tempesta cap al Gironès i cap al Baix Empordà. En aquesta zona, al nord-est de Catalunya, és on esperem aquestes gotellades. Les temperatures van a la baixa. Van a la baixa, tan a la baixa, que sembla que torni a l'hivern. De fet, estem vivint l'hivern quan ja hauríem d'anar cap a la primavera. És una cosa molt estranya el que passa amb el temps. Està tot absolutament embogit. Doncs ara les temperatures cauran. I durant tota aquesta setmana, les temperatures estaran fins i tot clarament per sota del que tocaria per l'època. Demà dimecres, el que esperem demà dimecres dimecres i dijous, és un temps estable, és un temps bastant estable, en temperatures, insisteixo, cap a la baixa, clarament cap a la baixa, tant dimecres com dijous, i la moguda interessant, el que esperem serà de cara al cap de setmana, de cara al divendres i dijous, esperem pluja i neu generalitzada a tot Catalunya. Tant divendres com dissabte. És el que s'espera. Això ja ho comentaré demà o demà passat, perquè ara possiblement és una mica aviat. Però les previsions diuen això, que de cara al cap de setmana, tant divendres com dissabte, esperem pluja abundant en tot el territori, i neu. I neu dissabte i divendres. I insisteixo, les temperatures seran de ple hivern. Però tindrem un hivern apropant-nos a la primavera. Això és el que tenim. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, de moment, teníem força calma pel que fa a la xarxa viària. Cap incidència especial que puguem pitjorar molt el trànsit després d'alguns accidents i algunes coses aquest matí. Ara mateix, la veritat és que tot plegat va força bé. I això, més important, sense cap complicació especial. Únicament destacarem a la C42, a l'altura de Tortosa, hi ha un sol carril obert, ha estat tallat una estona, ara queda un carril obert en direcció a l'Aldea, és perquè s'està treballant per un incendi de vegetació aquí en aquest punt, proper a la via, i per això per aquest motiu aquest carril obert. Hi ha intensitat, de moment tampoc hi ha grans cues en aquest punt de Tortosa. En tot cas, cal passar amb prudència. De moment és tot. Molt bon dia.
Bon dia, Eduard. Moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una noche más te espero en el portal. Fingiré de nuevo un encuentro casual. La luna de cal y otra de arena. Esta noche llenaremos el amor. Atrapados en el ascensor. Atrapados en el ascensor. Esta noche llena es para los dos. Atrapados en el ascensor.
Pues os quedaréis atrapados en el ascensor. Si no llega el mecánico, ahí te quedas sin el servicio de 24 horas. Y ya... Espero que tinguis munició per estar atrapat a l'ascensor. Mara Rodríguez, com estàs? Benvinguda.
Bon dia, Cruz, què
bon tal? Bon dia. S'estan perdent alguns treballs, algunes feines, que, per cert, ens ha trucat un transportista que estava en ruta. No ens ha dit el nom, no? No ens ha dit el nom, que ens ha dit una cosa també molt certa, quan jo feia referència que faltaven 20.000 xifres rodones, 20.000 transportistes o camioners a tot Espanya, feia referència també a les condicions laborals, que no hi ha... És veritat, ser camioner és una professió sacrificada, igual estàs una setmana fora de casa, 15 dies, i també les condicions laborals que tenen. Recordem les darreres mobilitzacions que hi va haver. Que sí, que és veritat, que té tota la raó del món, però a més... falta atractiu en certes professions, no tenen el glamour, amb tots els meus respectes, ho compartirem, no tenen el glamour que diu, no, ei, que jo soy experto técnico informàtic, però hay 30, das una patada i salen 30. Però s'estan perdent algunes feines, mare?
Pot ser, i sense voler ser alarmistes, molts experts ja apunten una sèrie de llocs de treball que deixaran de fer-se per persones els pròxims anys. I és una cosa que ja ha passat amb anterioritat. Per què? Doncs canvis tecnològics, socials, econòmics, aparició de diferents hàbits de consum, com tu deies, no, aquest glamour. El que va passar amb les feines que ja no existeixen pot ser que es torni a repetir i que, per tant, molts dels oficis actuals en uns anys doncs deixin d'existir. Per exemple, els taxistes, els conductors, no? En aquests casos, cal esperar que els vehicles doncs acabin sent plenament autònoms. També hi ha el cas dels dependents de botiga o fins i tot dels cambrers, ja que és molt possible que el servei estigui substituït per màquines en un futur. És una cosa segura? Doncs no, perquè es perd una part molt important del tracte amb el client, que és doncs, la humanització, no? Però és molt possible que aquest sigui el futur que ens espera.
Ja veurem, és massa futur. És que en el present ja manquen. Torno a posar l'exemple dels transportistes, ascensoristes, vull dir, reparadors d'ascensors, que parlarem ara mateix, fusters, sabaters... Però quins exemples podem trobar?
Doncs mare? Mira, un altre és, com tu deies, els sabaters, no? Que reparen sabates. La gent ja no vol gastar diners en reparar, sinó que prefereix allò d'usar i tirar, no? A més, segons el que encara està a l'ofici, asseguren que el client sempre els hi qüestiona pel que cobren. Amb la Covid es va començar a vendre més calçat esportiu, però va baixar la qualitat molt i després va vindre la pujada de les peces. A més, els sabaters també es queixen de l'increment de les rendes dels locals i que els clients doncs, acudeixen en massa a comprar grans superfícies i grans plataformes digitals, ja que els productes, asseguren, no són de qualitat. És per tots aquests motius, no?, que la gent ja no vol dedicar-se a aquesta professió i els que encara ho fan doncs, estan cremats i volen abandonar.
Cert, la competència és ferotge, en aquest cas, fins i tot, i si ho parlem amb un sabater us ho dirà, a vegades és més car la reparació que comprar-te unes de nova. Vull dir, és una qüestió que també, quan parlem de l'economia circular, aquesta famosa economia sostenible, circular, què és sostenible, comprar unes noves o reparar-les? Evidentment, reparar-les. Però és que el consumidor, el preu, els surt més a compte comprar unes noves.
Exacte.
Vull dir, és una cosa que no arriba...
No surt rentable.
No, però és que no arriba a port. Vull dir, llavors, s'omplen la boca amb el discurs aquest de l'economia circular i sostenible quan la realitat és molt diferent. Mm-hmm. Clar, per exemple, afiladors de ganivets.
Ja no hi ha.
El que van amb la moto amb la... L'afilador...
Jo ja no sento, eh? Jo ja no sento.
Jo fa anys, potser, que no sento. L'afilador.
És un altre exemple.
És un altre exemple, clar, no?
Cada vegada queden menys persones que dediquin la seva vida, no?, a esmolar aquests ganivets. Per descomptat, no és perquè el negoci no sigui rendible ni perquè la feina no gaudeixi del mateix prestigi que té qualsevol altre ofici, però es tracta senzillament de la intel·ligència artificial, no? De fet, molts afiladors que operen al sector per tradició familiar, troben a faltar tenir al taller una altra persona que li doni un cop de mà. Tanmateix, asseguren que és molt difícil, ja que ara els nois, no, els meus joves que estudien, no els interessa aquest ofici, com tu deies, no atreu, no té aquest glamour perquè els joves vulguin estudiar. A més, aquesta tradició ve de lluny, perquè fa més de 50 anys, és un exemple, quan tots els afiladors de Madrid es coneixien, es feia una reunió anual per pactar els preus dels serveis que oferien. Però què passa ara? Doncs que ja ni tan sols hi ha una associació d'afiladors a Espanya. I malgrat que es lamentin de la poca unió que es viu en l'ofici, asseguren que segueix tan viu com ho ha estat sempre. Perquè mentre el ganivet segueixi sent doncs, un utensili essencial, per exemple, a les cuines, per més que passin els anys i arribi, com tu deies, la intel·ligència artificial, el treball d'afilador, doncs, asseguren, no morirà.
Si és el ganivet a sobre l'ordinador, la intel·ligència artificial no, no és molt...
De moment.
I els ascensors?
Doncs, mira, la professió d'ascensorista va ser molt popular, no?, a l'època en què els ascensors es gestionaven manualment, però com gairebé tots els avenços, doncs pràcticament es va extingir amb l'aparició dels ascensors automàtics. Però bueno, ara parlarem, no?, amb un ascensorista que ens ho expliqui millor que jo.
De fet, ho tenim al telèfon perquè ens expliqui de totes aquestes professions que estàvem parlant de la situació, en aquest cas. És el CEO d'Ascensores Etel, de l'empresa, el Rubén Galisteo, que l'hem tingut aquí moltes vegades i és una persona ideal per parlar d'això. Avui no el tenim a l'estudi, però sí al telèfon. Rubén, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que esto va más allá del relevo generacional, ¿no? Ahora vamos a hablar del mantenimiento y reparación de ascensores, ¿no?
Mira, el mantenimiento no lo podemos sustituir por una máquina. Tienen que ir personas a hacer el mantenimiento, a hablar con los propietarios, los vecinos, a ver qué le pasa y hacer esa revisión que se tiene que hacer obligadamente cada mes. Y es lo que he hablado hoy muchas veces con el personal. Es un oficio que es muy bonito. No estás metido en una fábrica 8 horas haciendo lo mismo. El ascensorista va de piso en piso, de bloque, hablando con uno, con otro. Cada día hace cosas diferentes, cada día aprende. Es un oficio que está muy bien pagado, muy bien pagado. Y la gente se gana muy bien la vida.
Pero muy bien pagado porque no hay gente, ¿no? No hay especialistas en esto. Porque
sí.
¿Hay personal para que se dedique a esto?
No hay personal. Ahora hay una falta de personal impresionante. Y es lo que hablábamos el otro día con Cruz también, que ahora va a salir una nueva ITC. Hay afectados más de 9.000 ascensores en Barcelona. que se tienen que reformar o cambiar. No hay gente para hacer toda esa faena. Y es lo que buscamos.
Claro, entonces, empresas como la vuestra, o cualquier otra, porque supongo que todos tendrán el mismo problema, ¿qué hacéis? Porque, claro, llega un momento que si hay tanta faena, no podéis cubrirlo todo como se querría, ¿no?
Cuando tiramos de cuando reformas o montaje de autónomos, que hay gente que es muy válida y ha visto el filón y se ha puesto por su cuenta y está ganándose muy bien la vida, o ya tiramos también... estamos agremiados en el gremio de ascensores de aquí en Cataluña, que es muy fuerte en toda España, sobre todo de Cataluña está muy 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 fuerte. ¿Mm? y nos están ayudando en formar a gente.
De acuerdo.
Pero es muy necesario, la verdad.
Rubén, ¿cuánto tarda, por ejemplo, si yo, que no tengo básicamente ni idea, me quiero formar en esto, ¿cuánto tiempo tardaría en formarme en...?
Bueno, sí que es verdad que para ser ascensorista tienes que tener un carnet de ascensorista, pero eso es un año que estás estudiando y estás aprendiendo también en una empresa, porque media jornada haces estudios, media jornada estás aprendiendo o enseñándole cómo es un ascensor, tener la máxima seguridad para no hacerse daño, porque son máquinas, ¿vale? Mm-hmm. Como un ascensor o un coche, te puedes hacer daño con todo, una máquina industrial, todo, una prensa, te puedes hacer daño, ¿no? Pues tú estás estudiando, te enseñan a reparar, te enseñan las tripas de un ascensor y después estás con un profesional que vas con él y ves viendo el proceso de hacer un mantenimiento de un ascensor o una reparación, ¿eh?
¿Por qué crees que hay poca gente que se dedique a esto?
Las políticas que tenemos, ya lo sabemos, que el mínimo esfuerzo, la gente que no quiere trabajar, yo lo que veo ahora mismo es la gente quiere cobrar y sin trabajar, y no es así. Hay gente que sí, que tiene muy válida y tiene ganas de tirar adelante, y son esta gente que tirar del carro, pero yo lo veo muy negro. Tenemos un problema, pero dentro de 5 años, 10 años, vamos a tener un gran problema. Y un gran problema porque hoy en día la mayoría de edificios de Barcelona, que estamos hablando mucho de Barcelona, sin ascensor la gente no se mueve de casa. Y es un problema, ¿vale? Mm. Es un problema.
Entonces, no sé si también falta... tú dices que es una profesión muy bonita, pero igual es que le falta también, como a todo, ¿no?, un poco de publicidad, un poco de atractivo sobre el tema, ¿no?
Publicidad. Porque la gente que es ascensorista ya no cambia, ¿eh? No se va a buscar otro oficio. Porque en ascensorista hay muchos ramos. El montaje, el mantenimiento, el de la reparación, el comercial, el ingeniero que está haciendo por los proyectos de modernización, de poner un ascensor donde no hay en un bloque que no hay ascensor y hay que hacer un proyecto. Es que hay muchos ramos y todos, bueno, yo he estado, por suerte o desgracia, los he tocado un poco todos. Pero es que es bonito. Yo ahora mismo, ya te digo, no conozco a nadie que haya estado de oficio ascensorista y se ha ido de camarero o una fábrica. El que entra en un ascensor, el que entra en el oficio de ascensor, de mantenimiento y tal, no aguanta ni una semana en una fábrica.
De todas estas ramificaciones que me has dicho del gremio, ¿cuál sería la más necesitada de todas?
Todas.
Caray, no te voy a preguntar por una cifra porque supongo que no la sabrás, pero ¿cuánta gente haría falta?
No tengo ni idea. Eso habría que hablar con el gremio, pero sí, yo hablo con el gremio constantemente y me dicen que les llaman cada día desesperado a las empresas que necesitan más gente, que necesita gente.
Ya.
Si cada día, cada año se montan unos 20.000 ascensores,
pues imagínate.
Calcula. Si un operario lleva 120, 130 ascensores de mantenimiento, pues calcula cada año lo que se necesita. Y la gente se va jubilando.
Ya.
Y se jubila gente muy buena. Esa buena gente, esos profesionales de toda la vida, hay que sustituirlos con gente que sepa.
Claro,
es el problema que hay. La gente tiene que tener ganas de aprender. Y es un oficio, lo vuelvo a repetir, es muy bonito, muy bonito. Y yo animo a la gente que que es un oficio que es para aprender. Y que no cueste, que la gente joven, 18 o 20 años, que no tenga las cosas claras, es un oficio muy bonito, la verdad.
Pues Rubén Galisteo, CEO de Ascensores Setel, oye, muchísimas gracias por explicarnos cómo está la situación en conforme a la mano de obra. Muy amable.
Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego, gràcies, Rubén. Doncs ja ho sentiu, tot això, si afegim coses com les condicions laborals, que això també anirà per barris, això anirà per barris. I insisteixo, és que sona malament, però és que és així, donar-li glamour, la novetat, i possiblement la poca publicitació a l'hora de fer atractives professions per als joves, ho tenim magre. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió que encara... Flipareu, eh? I farem possiblement els comentaris després de la xerrada. La Sindicatura de Greuges ha traslladat un expedient a la bústia ètica i de bon govern de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta bústia és quan hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé, alguna cosa que és incorrecta, alguna cosa que fins i tot no és legal, doncs aquestes queixes doncs, diuen ei, això que esteu fent no va així. Aquesta és la bústia ètica. Ho he explicat molt per sobre, eh? Doncs aquest expedient que s'ha traslladat d'aquesta bústia posa o determina nul un acord municipal d'indemnització de 800.000 euros a un club esportiu de la ciutat de Barcelona. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Los robots y la inteligencia artificial nos van a quitar o nos van a dar trabajo?
La verdad es que yo creo sinceramente que las dos cosas, ¿eh? Casi todos los expertos yo creo que coinciden en que el año pasado, en el 2023, se produjo un punto de inflexión tanto en el desarrollo de estas tecnologías como en su uso público. O sea, de hecho, como se suele decir, se ha democratizado.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La historia es de aquellas historias complicadas, administrativament parlant, i que bé, possiblement en quan escoltem la història podem treure les nostres pròpies conclusions si és que les volem treure. No avançarem res. El cas és que hi ha una indemnització de 800.000 euros a un club esportiu de la ciutat i la Sindicatura de Greuges, això ho ha descobert, ho ha mirat, i ha detectat possibles irregularitats en diversos acords que han analitzat, no? Per això ha traslladat aquest expedient a la bústia ètica de bon govern. Parlem d'aquest tema, que ens ho expliqui bé, perquè és una mica enrevessat. El síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Explica'm això, perquè ho estava mirant i dic, però exactament què ha passat?
Sí, és una mica complexa, no només de com va passar, sinó d'explicar-ho. Això ens entra a nosaltres una queixa l'any 2020 i era d'una entitat esportiva contra una altra entitat esportiva per l'ús preferent d'unes pistes de poliesportiu, que és el Camp del Ferro, a Sant Andreu. Sí. Nosaltres resolem sobre aquest ús preferent que li va atorgar l'Ajuntament a una entitat sobre l'altra, però ja ens donem compte que tot venia d'una possible irregularitat d'un acord que es va fer l'any 2000. Estem parlant de 24 anys enrere. Per remuntar-nos a això, el que hem de veure és que l'any 2019 aquest club esportiu el que fa és cedir uns terrenys a l'Ajuntament de Barcelona, cessió gratuïta dels terrenys, a canvi, bàsicament, de que li deixin practicar l'esport en unes pistes d'una escola i també de que li perdonin l'impost de béns immobles que era via. Per tant, això l'any 2019 el que es decideix és cedeixo uns terrenys que tinc jo no urbanitzables, aquí no puc practicar esport, a canvi d'això a l'Ajuntament em deixarà unes pistes d'una escola per practicar esport i em perdonarà a l'IBI que jo deia. El 2020, sobre aquest acord es fa un altre acord que diu es manté tot l'anterior, però s'estableix una clàusula que diu no només és sessió gratuïta, sinó que també a l'Ajuntament, i en aquell moment ho va firmar un regidor de districte que no ho podia fer, i el club esportiu, i li diuen que sessió gratuïta, però també quan es construeixi un futur poliesportiu, se li donarà la gestió d'aquest futur poliesportiu a aquesta entitat.
D'acord.
I ja comencen totes les irregularitats. Per què? Perquè es porta a notaria i envia un decret d'alcaldia, inscriuen no a l'acord del vàlid, que és el del 19, que és una sessió gratuïta, inscriuen el vàlid del 19, que és la sessió gratuïta, però el del 2000, que establia una condició que se la van inventar i no apareixia enlloc, no s'inscriu. Però això ha anat passant d'any en any, i en un moment determinat es construeix aquest poliesportiu. Què fa l'entitat? L'entitat diu, reclamo que jo tenir la gestió total i preferent i exclusiva d'aquest poliesportiu.
D'acord.
Això no es pot fer. No es pot fer perquè s'ha d'anar per licitació. I, per tant, com no es pot fer, i vosaltres el 2000 un regidor m'ho va prometre, jo demano una compensació econòmica. I en el 2019 l'Ajuntament li paga en aquest centre esportiu 800.000 euros. Clar, nosaltres ja veiem totes aquestes irregularitats, demanem informació a l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona no ens dona la informació i decidim portar-ho a la bústia ètica. La bústia ètica la setmana passada va resoldre i va dir que aquí hi havia una gran irregularitat. Per què? Perquè l'acord vigent és de sessió gratuïta i a l'acord del 2000 en què establia una condició no té cap valor. És a dir, ja es volen barrejar
dues
obligacions que no té cap sentit barrejar-les. I el que demana bústia ètica és que es decreti l'acord, que sigui la nulitat de ple dret d'aquell acord que es fa l'any 2000 i, per tant, tot el que hi ha posteriorment tindria caràcter nul i se li demana a l'Ajuntament que li reclami a aquesta entitat els 800.000 euros que va fer mitjançant un pagament indegut.
Clar, la pregunta que continuo fent-me, quan passen aquestes coses i hi ha aquest tipus d'actuacions, no hi ha ningú que assessori legalment a qui ho hagi de fer, que li digui, mire, això no es pot fer perquè això en un futur, si passa, no podria ser així. I no hi ha un organisme que supervisi tot això de forma perquè sigui legal.
Clar, aquí ens trobem que qui s'ha supervisat per part de vostè i per nosaltres, però de forma reactiva. El que seria lògic és de caràcter preventiu.
Clar.
És escolta, un bon assessorament. Estem parlant de fa 24 anys, que igual les coses es feien de forma diferent, però el que hem de veure és que si hi ha en algun moment es va detectar això, s'hauria d'haver intervingut en aquell moment. I sempre estem a temps d'intervindre. Estem a temps d'intervindre perquè com no ha prescrit, es pot reclamar en qualsevol moment.
D'acord.
L'Ajuntament hauria de fer aquesta reclamació. I estem parlant d'un cas concret que nosaltres ens hem trobat per casualitat. Anem a saber si hi ha altres casos i si ha fet d'alguna altra manera. El que sí que hem de veure és tenir molt clar que aquell regidor no va actuar per delegació d'alcaldia, no tenia competències per actuar, i el procediment que va utilitzar no era el procediment adequat, i per tant el que hem de veure que és irregular tot el que ha anat passant des de l'any 2000 fins al 2019, que és quan s'indemnita i es paga aquesta entitat.
Doncs, coses veredes, Sanchos, en este caso, coses veredes, David. Doncs, David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada i per les explicacions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs, clar, tu escoltes el que ens ha explicat el David i penses, en aquella època, si no hi ha ningú que hagi controlat, si sap perfectament que assigna, qui no ha de signar, de la manera que no ha de signar, en una qüestió hi ha uns terrenys edificables després amb uns equipaments que després no és legal, doncs això té un nom. Bàsicament, i cadascú arribi a les seves conclusions, que igual no, estic equivocat, però d'entrada això fa farum del que ha de fer farum, del que fa farum. Bé, dit això, que té la marinera, Mar Puerto, com estàs? Benvinguda.
Molt bon dia.
Avui on ens portes?
Doncs avui us porto de ruta pel Passeig de Gràcia.
Oh, molt bé.
Amb el festival Passeig de Gourmets, que com es fa cada any, doncs, sí, comença el dia 7 aquesta setmana, aquí al Passeig de Gràcia de Barcelona.
És veritat que vam tenir precisament aquí el Santiago Martín de l'Hotel Majestic per explicar-nos el tema del Passeig dels Gourmets, que és un dels establiments que hi col·labora. Saps on també es menja molt bé? Saps on?
M'encanta, sé perfectament on diràs.
I què va de gourmet la cosa? Doncs a la Cabrera, clar que sí, home. La Cabrera, Barcelona, al carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. És hora de menjada, ja pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. Ho has de provar. Si t'agrada la carn, és la Cabrera, Barcelona. Originària d'Argentina, creat pel xef Gaston Ribeira, que és el creador i l'ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires. La Cabrera, al carrer Diputació 239. La Cabrera, Barcelona, per viure la passió per la carn i el foc. De seguida parlarem del Passeig dels Gourmets en Passeig de Gràcia i rebem també aquest estudi a l'Edith de Gracare per parlar precisament d'això, de cadires de rodes elèctriques i de scooters. En parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Siento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El sábado a las 5 de la tarde en 13.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. Pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar de facilitar la mobilitat de persones que tenen alguna discapacitat o persones grans també, no? I hi ha una empresa que és especialista des de fa molts anys en tot això, és Gracare. Gracare, que de tot això en sap i molt. I avui, si em permeteu, parlarem d'una diferència. La diferència entre les silles de ruedas elèctriques y los scooters, la diferencia entre los dos. Vamos a hablar hoy con Edith Thor, que es directora comercial de Gracare, que es una empresa pionera en España en la distribución de productos para personas con necesidades especiales, como se estaba comentando. Edith, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Cruz.
Bueno, tenemos sillas de ruedas eléctrica o scooters. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Bueno, es una pregunta que vuelve a menudo en nuestro centro, ya sea por parte de la persona misma o por parte de los familiares. Entonces, ¿qué debo elegir? ¿Entre una silla eléctrica o un scooter? Es la pregunta.
Sí.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto la silla de rueda eléctrica como el scooter responden a la misma necesidad, que es poder desplazarme o conservar, o recuperar en algunos casos mi autonomía.
De acuerdo.
Seguir saliendo a pasear y acabar con el aislamiento.
Justamente, vamos a imaginar una persona que viene a uno, que va a un centro Gracare, ¿no? Para comprarse, pues eso, pues una silla de ruedas eléctrica, por ejemplo. ¿Cómo lo atendéis?
En primer lugar, y como lo hemos dicho anteriormente, evaluamos su capacidad de movilidad, su estilo de vida, si es una persona activa o no, la accesibilidad a su vivienda, si cuenta con un cuidador o si es autosuficiente, si se mueve en coche o en transporte público. Ya que todos los scooters no pueden acceder al bus, por ejemplo. Eso depende de la normativa en vigor en cada ciudad. A continuación, le recomendamos los modelos más adecuados para que los pruebe.
De acuerdo.
Ahora existen modelos híbridos mismo entre la silla de rueda y los scooters. Y hay modelos plegables de fibra de carbono que son súper ligeros.
Ajá.
Incluso podemos desplazarnos al domicilio, comprobar que no haya barrera. Si la silla o el scooter cabe en el ascensor, por ejemplo, que es un punto muy importante.
Sí.
Una vez seleccionado el modelo y la talla, por ejemplo en el caso de la silla de rueda eléctrica, la adaptaremos a las medidas del usuario, las alturas de los reposapiés y reposabrazos, la inclinación del respaldo, la ubicación de los controles, etcétera.
De acuerdo. Bueno, además de ser especialista reconocido, Gracare, ponéis a disposición de vuestros clientes un servicio de reparaciones de sillas. Vamos, imprescindible una cosa así, ¿no?
Tal cual. Sí, es uno de los puntos que nos diferencia, el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Los productos de apoyo son artículos de primera necesidad, no hay que olvidarlo. ¿Mm? El fallo en una silla de rueda o en scooter supone un trastorno de primera magnitud para el usuario y nos debemos de poder dar una respuesta en un tiempo récord. Hoy en día se inició una gran guerra de precio en Internet.
Sí.
Pero hay aspectos que tenemos que valorar a la hora de comprar un producto de sanitario, y es el servicio y la especialización. En Gracare contamos con un equipo de técnico altamente cualificado y dedicado al cliente.
Ajá. ¿Y de alquiler? ¿Tenéis servicio de alquiler?
Por supuesto. Hay personas que solo necesitan una silla de rueda, un scooter o una cama durante unos días y les ofrecemos un alquiler a su medida. Otras personas pueden necesitar alquilar una silla de rueda para ver si se acostumbra a utilizarla antes de comprarla. En este caso les descontamos la cuota de alquiler si él finalmente se decide comprarla.
Bueno, pues editor de Gracare, oye, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y habernos dado esa diferencia entre la silla de ruedas eléctrica y el scooter. Muy amable.
Muchísimas gracias.
Y os voy a recordar dónde está Gracare. En Barcelona está en la calle Entensa, junto a la silla del metro del mismo nombre. O sea, sales de Entensa y allí te lo encuentras, calle Entensa, en Barcelona. En la calle Rosselló, frente a la entrada principal del Hospital Clínic, ahí está Gracare también. Y en Terrassa está en la avenida Jacquard 56, junto a la estación de Vall Paradís, ahí en Terrassa. Y el teléfono, bueno, en la web lo encontraréis todo también, ¿eh? El teléfono es el 93-490-2629, y la web, gracare.com, y allí lo encontraréis toda la información.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Te felicito que bien actúas.
Parlem de la nova edició del Festival Gastronòmic Passeig de Gourmets 2024 a Barcelona, que es presenta aquest any de manera conjunta pels xefs Martín Berasategui i Carme Ruscalleda. Mar Puerto. Això fa bona olorera.
Sí, sí, com és tradició, s'apropa fins al Passeig de Gràcia, doncs amb una gastronomia d'alta qualitat a través de ruta de plats, entrepans d'autor, menús degustació, rebosteria creativa i còctels, aquests com a novetat, i dels que hem volgut parlar amb la Virgínia Antonín, project manager del festival des de l'any 2018.
Com a novetats d'aquesta edició tenim la rebosteria creativa i els còctels. És veritat que nosaltres des de l'inici sempre hem mogut les activitats perquè el Passeig de Gràcia és un carrer viu que hi passen moltíssimes coses i sempre hem volgut representar tot el que pots gaudir durant l'any en aquests 10 dies de festival, no? Llavors, la ruta de platets o els menús gourmet són activitats que queden des del 2018, que cada any es repeteixen, però hi ha unes altres que van canviant. Llavors, aquest any doncs hem introduït la part de la rebosteria creativa, principalment perquè volem donar visibilitat també als pastissers de la zona i totes les creativitats que fan dolces. I la part dels còctels doncs, és una fusió una mica que també té molt de sentit pel que és el Passeig de Gràcia, perquè volem portar a la gastronomia tota la sofisticació que hi podem trobar amb les botigues i marques que ja hi són a la zona, no?
I tot plegat en el Passeig de Gràcia, on es concentra gran part de l'activitat de Barcelona, això sí, a preus reduïts perquè ho pugui gaudir tothom dins de la seva jornada laboral.
La ruta de platets són 10 euros cada platet amb la beguda inclosa del collir pel client i a la resta més o menys és igual perquè la rebosteria són a 8 euros, els còctels són a 15 euros, els menús gourmet són a 55 euros amb una beguda inclosa o amb un maridatge especial de caves per 70 euros. I després hi ha una activitat que sí que no té un preu concret perquè l'hem deixat una mica oberta perquè poguessin també ser creatius en les seves propostes als restaurants, són els entrepàs d'autors, que van ser una novetat l'any passat i que aquest any tornen amb més força i els preus van entre els 9 euros i els 19 euros, també amb la beguda inclosa. I aquí sí que la novetat que hi ha en aquesta edició no és només que els entrepans se sumen més possibilitats per provar, sinó que, a més, els restaurants ofereixen la possibilitat de demanar-ho amb opció sense gluten.
Per tant, una experiència que enguany s'obre encara més al públic perquè tothom tingui l'opció de provar-ho del 7 al 17 de març.
Home, barato, barato, no sé. Arribem a la una, gràcies, Marc.
Gràcies.
Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.
La una, a las 12 en Canarias.